Bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dijous 19 de juny, això és el Supermatí, l'informatiu comarcal que fem en directe a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Begú i a Ràdio Bisbal. Tot plegat també en un dia en què el temps no canviarà i farà sol i calor i que continuarà almenys uns dies més. Si ens fixem en les dades meteorològiques, ara mateix tenim 22 graus a Palafrugell, però una temperatura de xafogor que arriba ja als 28. En el cas de Calonge, els termòmetres són una mica més frescos i marquen pràcticament 20 graus. I en el cas de Begú, segons els registres que tenim, ja les temperatures arriben fins als 27. Per tant, uns valors que varien força en aquest matí. Tot plegat, ara que són les 8 i un minut, avui us explicarem diversos temes, però també tindrem el Sant Joan com a tema principal aquí al programa, perquè parlarem de quines són les mesures que es faran a Palafrugell que recomana no tirar petards més enllà de la una de la matinada, però també anirem fins a Palamós, perquè allà encara hi ha alguns dubtes sobre si hi haurà fira o no per aquesta festa major. Tot seguit us ho ampliarem. També repassarem quin és el dispositiu dels Mossos d'Esquadra per aquesta pròxima revetlla que tindrem d'aquí menys d'una setmana. També, entre altres temes, parlem que el Consell Municipal d'Infants ha impulsat una campanya gratuïta de xipatge per animals de companyia a Torroella de Montgrí i l'Estartit, o també que la policia local de la Bisbal no farà més hores extra per protestar contra la situació laboral. Això és el que tindrem al bloc informatiu, però també parlem amb Miquel Martí, que és el director del Museu de la Pesca de Palamós, perquè, com ja us vam explicar en aquest programa, tenen un nou vaixell que funciona amb energia elèctrica i li preguntarem quina és la voluntat i quin és l'objectiu d'aquesta embarcació que posaran en marxa. I com que és dijous, també parlarem de les estrenes de cinema i sèries, també ja mirant quines poden ser les recomanacions per aquest estiu, que encara no ha començat oficialment, però que el tenim ja aquí a tocar. I comencem amb els titulars del dia d'avui, perquè una família de Pals denuncia que el seu gos va rebre un tret al jardí de casa seva mentre ells eren fora. Maria Alzina.
Els fets van passar diumenge al vespre quan els propietaris havien sortit a sopar i havien deixat el gos al jardí. En tornar van trobar l'animal greument ferit, arrossegant-se i sagnant.
També Guillem Lorente és el nou regidor del grup majoritari a l'oposició a Palamós, que és el partit Som-hi per Palamós, i Sant Joan, Carla Salou.
La seva presa de possessió va tenir lloc durant el ple municipal d'aquest dimarts 17 de juny. Lorente substitueix David Cano, que va renunciar a la seva acta de regidor a mitjans de maig per motius personals.
I seguim parlant de Palamós perquè els firaires no saben si podran muntar les atraccions durant la festa major.
Falten pocs dies perquè comenci la festa major, però els firaires encara tenen dubtes amb la seva nova ubicació de les atraccions. Les obres que s'estan duent a terme al passeig marítim de Palamós han fet que les fires de Palamós s'hagin de reubicar als terrenys que es troben al costat de la nova estació d'autobusos.
Palafrugell també demana no tirar petards més enllà de la una de la matinada per garantir el descans i la convivència. L'Ajuntament de Palafrugell ha engegat una campanya informativa per promoure una celebració de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere segura, respectuosa i cívica. Una de les recomanacions, precisament, és aquesta, limitar les hores en què es tiraran petards, però també es prohibeix l'ús de la pirotècnia a menys de 200 metres de centres sanitaris o assistencials. El DIP Salut detecta 170 casos de maltractament a gent gran a través del servei de teleassistència. Maria.
Des del 2019, el servei de teleassistència de la Diputació ha identificat prop de 170 casos de maltractament a persones grans. Durant l'últim any s'han detectat 30 situacions d'abús, sobretot contra dones, i per part de familiars. Prop de la meitat de les víctimes tenen entre 70 i 79 anys. El protocol s'ha reforçat en nous materials informatius.
De fet, anem fins a Torroella de Montgrí l'Estartit perquè el Consell Municipal d'Infants impulsa una campanya gratuïta de xipatge per animals de companyia. Carla.
La iniciativa, que compta amb el suport de l'Ajuntament, vol afavorir la identificació obligatòria de gossos, gats i fures i garantir la seva inscripció al cens municipal.
També altres temes que us explicarem. El cicle de poesia escènica del Pati de Can Gil torna aquest estiu amb quatre espectacles que es faran a Corçà i a la Bisbal d'Empordà. Oriol Bernà.
En una entrevista al Supermatí, Ramon Bertrina, organitzador del cicle i membre de l'editorial Edicions Tremendes, ha explicat que els recitals tindran lloc a la plaça del Rebot de Corçà i la fàbrica de Creació Brava entre el 27 de juny i el 18 de juliol. Tots els espectacles seran gratuïts i funcionaran amb sistema de taquilla inversa.
Les 8 i 5 minuts. La policia local de la Bisbal d'Empordà no farà més hores extra per protestar contra la situació laboral.
Asseguren que acumulen diversos perjudicis, com ara el retard en cobrar hores extres, els errors en la nòmina o quantitats molt baixes en complements com el de disponibilitat. Davant d'això, la plantilla ha parlat amb el govern local, qui entén la situació, però, segons els agents, no els ofereix cap millora.
També la referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut, Mariona Gifré, precisament va passar pel programa i també explica algunes de les principals característiques de l'art que ens mou. Ens va ampliar en Sergi Villena.
El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí va inaugurar ahir dimecres aquesta exposició, que és el resultat d'un projecte que ha treballat l'expressió emocional mitjançant l'art en col·laboració amb l'àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí i diferents artistes del territori.
I Sergi, Palamós crea un tríptic per informar de les places d'aparcament disponibles al municipi.
Palamós guanyarà properament un nou espai d'aparcament gratuït a la zona de Sant Joan. L'Ajuntament ha llogat uns terrenys de 2.400 metres quadrats al carrer Riera, molt a prop de l'escola Vilarromà. En aquest espai s'hi podran estacionar uns 80 vehicles.
Moltes gràcies a tots. Després ho ampliarem, però ara també hem d'anar a repassar què és el que passa fora del Baix Empordà. Nou front judicial en el cas Koldo que esquitxa el nucli del PSOE. La Guàrdia Civil apunta ara a Santos Cerdán, exsecretari d'organització del partit, i, segons un nou informe de la Unitat Central Operativa, Cerdán hauria comprat el 2015 gairebé la meitat de les accions d'una constructora que va rebre adjudicacions públiques del ministeri que dirigia José Luis Ábalos. També ha dimitit el número 2 del Partit Socialista de Navarra, Ramón Alzorriz, després que s'hagi sabut que la seva parella treballava per la mateixa empresa. No ha renunciat, però, a l'acte de diputat. Mentrestant, també creix la pressió sobre el govern espanyol per als enregistraments on apareixen Cerdán i l'exassessor Koldo García parlant d'una agenda compartida de prostitutes. Per contrarrestar l'impacte polític, la ministra d'Igualtat, que és Ana Redondo, ha denunciat un avantprojecte de llei per abolir la prostitució que arribarà al Consell de Ministres el mes de setembre. I en plena crisi, Pedro Sánchez intenta recompondre ponts amb els seus socis d'investidura. Aquest dimecres s'ha reunit a la Moncloa amb el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que ha descrit el president com a tocat. Rufián ha dit que Sánchez s'ha compromès a impulsar canvis legals per lluitar contra les pràctiques corruptes de grans constructores i avançar en l'agenda social, especialment en matèria d'habitatge. De fet, a part de Junts per Catalunya, en aquest cas ha registrat aquest dimecres al Congrés l'esmena a la totalitat contra el projecte de llei per la reducció de jornada a 37 hores i mitja, que és una proposta de Sumar. En clau catalana, aquest dimecres s'ha signat al Parlament el Pacte pel Padró. El document, impulsat per més de 200 entitats i amb el suport dels partits com el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, reclama que tothom es pugui empadronar sense discriminacions. Junts no s'hi ha adherit perquè considera que el pacte no s'ajusta als recursos disponibles, però s'ha mostrat obert a negociar esmenes. També a Catalunya, el Departament d'Interior desplegarà més de 5.000 agents dels Mossos d'Esquadra durant la revetlla de Sant Joan. El dispositiu inclourà gairebé 200 controls policials i més de 60 controls de trànsit. Es mobilitzarà també personal preventiu dels bombers i 450 agents del cos d'agents rurals. En aquest sentit, la consellera Núria Parlon ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana per evitar incendis i recorda que la sequera ha donat una treva, però que el risc segueix alt per l'acumulació de vegetació seca. També en aquest sentit, Interior ha posat en marxa la campanya No petis la revetlla, amb consells per ús segur de la pirotècnia i la protecció dels animals domèstics. I sobre el conflicte patrimonial de Sixena, el govern de l'Aragó ha accedit a participar en el grup de treball tècnic per avaluar el trasllat de les pintures murals que conserva el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Aquest dimecres, una delegació aragonesa ha visitat el MNAC per examinar l'estat dels frescos. L'Aragó reclama un cronograma clar i veu en aquest grup de treball una oportunitat per fer efectiva les resolucions judicials que ordenen el trasllat. I ara que són pràcticament les 8 i 10 minuts, acabem amb la situació a l'Iran, que cada cop és més crítica. Els atacs creuats entre Israel i Teheran ja en aquests moments compleixen ja 6 dies i la tensió és màxima a la capital iraniana. Després que Donald Trump hagi fet una crida a evacuar la ciutat de manera immediata. Molts habitants estan intentant fugir de la capital i la població viu en un clima de por i incertesa. El govern iranià ha demanat eliminar WhatsApp i Instagram per evitar filtracions i també infiltracions estrangeres. Mentrestant, els Estats Units treballen per evacuar els ciutadans que viuen a l'Iran. I ara és moment de tornar cap aquí, cap al Baix Empordà, per fer un cop d'ull al temps, perquè tenim una meteorologia que precisament no vol canviar. El sol i la calor tenen corda per uns quants dies més. De fet, el més destacat serà la pujada de la temperatura avui i al cap de setmana, quan es podran assolir els 35 graus a l'interior i arribar als 30 a la mateixa línia de la costa. Per tant, una calor sufocant, tant de dia com de nit, ja que l'aixafogó també serà notable, especialment a la nit. El mar continuarà tranquil i el vent serà fluix i de component sud, segons les informacions que ens explica un dia més l'Isaac Vila. Quatre minuts per un quart de nou del matí. Anem a sentir el comentari d'opinió que avui ens el porta en Dani Chicano.
Eps, el tanto, que diu que el CAC, altrament conegut com a Consell de l'Audiovisual de Catalunya, ha tocat el crostó a 3CAT, plataforma audiovisual de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, perquè ha rebut queixes relacionades amb l'ús del català, el seu mal ús o el seu ús inexistent. Increïble a la ràdio-televisió pública. Ui, sí, li ha tocat el crostó. Us ho podeu creure? No ha estat ni tan sols una actuació d'ofici d'aquest organisme teòricament independent, farcit de paràsits, que hauria d'haver actuat en aquest sentit fa molts anys, quan la Corpo va decidir fotre mar al seu propi manual i va oblidar del tot que la seva principal raó d'existir és la nostra llengua, la seva preservació i la promoció del seu ús social. Per què a la Corpo, que també té la seva ració gens menyspreable de paràsits del Consell de Govern, la llengua en realitat se'ls en refot? Només així es pot entendre el maltractament que rep la nostra llengua en els seus mitjans, quan no es decideix directament utilitzar el castellà o triar col·laboradors o experts que s'expressen en aquesta llengua, quan en la majoria d'ocasions n'hi ha que parlen català perfectament. I quan passa això, no us penseu, sense subtitular en català, perquè tothom sap, seguint la lògica espanyolista, que tots els catalans parlen i entenen el castellà, i els catalans del nord se'n poden anar a fer la mà. Però al final retallaran en ensenyament i sanitat, saps?
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. I sparkle like sun in June. Roll up and wait for you. Wide awake in a hotel room. Thinking of what I could do. Too late, I've been up for days. I can't even see straight. No, I can't smoke the pain away.
Un quart de nou del matí, seguim explicant-vos notícies, l'actualitat més destacada del Baix Empordà. Una actualitat que, precisament, avui passa per una família de Pals que ha denunciat que el seu gos va rebre un tret al jardí de casa seva mentre ells eren fora. Els fets van passar diumenge al vespre, quan els propietaris havien sortit a sopar i havien deixat el gos al jardí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
En tornar, van trobar l'animal greument ferit, arrossegant-se i també sagnava.
Van portar-lo d'urgència una clínica veterinària on van comprovar que tenia un projectil incrustat que li havia fracturat una vèrtebra. Aquesta lesió l'impedeix moure les cames del darrere. El gos va ser operat, però els veterinaris no van poder extreure el projectil per seguretat. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas encara. Les càmeres de seguretat de la casa mostren el gos ferit, però no cap persona sospitosa. Ara, la policia analitza les imatges d'altres càmeres properes per intentar identificar l'autor dels fets. La família ha ampliat la denúncia portant l'informe mèdic veterinari i estudia emprendre accions legals. També ha compartit el cas a les xarxes socials per trobar pistes que ajudin a esclarir què va passar.
I Guillem Lorente és un nou regidor del grup majoritari a l'oposició a Palamós, que és el partit Som-hi per Palamós i Sant Joan. Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
La seva presa de possessió va arribar a tenir lloc al ple municipal d'aquest dimarts 17 de juny.
Lorente substitueix David Cano, que va renunciar a la seva acta de regidor a mitjans del mes de maig per motius personals. Amb aquest relleu, el grup Som-hi per Palamós i Sant Joan queda format per Teresa Ferrés, Miquel Casagran, Rosa Esteve i el mateix Guillem Lorente. El nou regidor té 36 anys i viu a Palamós. És professor i té una llicenciatura en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra, així com un màster en Filosofia Política per la Universitat de Barcelona.
De fet, parlant també de Palamós, els firaires no saben si podran muntar les atraccions durant la festa major. Falten, de fet, pocs dies perquè comenci la festa, però encara hi ha dubtes sobre la nova ubicació de les atraccions. Tot plegat passa perquè les obres que s'estan duent a terme al passeig marítim de Palamós han fet que les fires s'hagin d'ubicar als terrenys que es troben prop de la nova estació d'autobusos. Carla.
En el ple d'aquest mes de juny, que es va celebrar dimarts, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, explicava que, tot i la incertesa dels firaires, els serveis en aquesta nova ubicació estan assegurats. Tot i això, el batlle reconeixia que la trucada dels firaires l'ha sorprès i per això aquest dimarts s'ha reunit amb el col·lectiu.
Només reafirmar doncs, el que ha dit el senyor batxiller, que els serveis estaven passats en aquesta nova ubicació. Jo no sé si la junta directiva ho ha transmès a la resta de paradistes o no. El tema de la llum, que era l'únic que en el qual doncs, no s'ha pogut fer el descàrrec, doncs s'havia arribat a un acord amb els bars, que són els únics que tenen la llum 24 hores al dia.
De moment encara no hi ha una decisió definitiva per part dels firaires. Cal recordar que l'Ajuntament de Palamós va adaptar aquest espai que es troba al costat de l'estació d'autobusos durant aquests darrers mesos.
De fet, parlant de Sant Joan, l'Ajuntament de Palafrugell ha engegat una campanya informativa per promoure una celebració de les revetlles, tant la de Sant Joan com la de Sant Pere, segura, respectuosa i cívica. Una de les mesures principals és la recomanació de no llançar petards més enllà de la una de la matinada per garantir el descans dels veïns i la bona convivència. També es prohibeix l'ús de la pirotècnia a menys de 200 metres de centres sanitaris o assistencials. A través de cartells, canals digitals i un ban signat per l'alcaldessa Laura Millán, es recorden les normes d'ús de la pirotècnia, les condicions per fer fogueres i els consells per una revetlla segura. L'alcaldessa ha fet una crida a la responsabilitat i al respecte cap a la població sensible, com infants, gent gran, però també els animals de companyia. De fet, diverses persones havien sol·licitat a l'Ajuntament trobar solucions per limitar la pirotècnia. La normativa prohibeix llançar petards en zones boscoses, parcel·les no edificades, espais agrícoles o a menys de 500 metres de qualsevol massa forestal. Per fer fogueres cal l'autorització de l'Ajuntament i una assegurança de responsabilitat civil. També s'aconsella comprar la pirotècnia en establiments autoritzats, seguir les instruccions d'ús i prioritzar els petards de baixa sonoritat. No es poden llançar dins de totxanes, ampolles, embornals ni prop del mobiliari urbà, jocs infantils, vehicles, portals o bústies. Finalment, l'Ajuntament de Palafrugell recorda que qualsevol activitat pirotècnica o foc que inclogui el foc i que es faci a la via pública sense permís i també que pugui generar un risc, pot ser sancionada amb multes d'entre 1.000 i 3.000 euros, segons l'ordenança de civisme i convivència. Les 8 i 20 minuts, el servei de teleassistència de DipSalut ha permès detectar prop de 170 casos de maltractament a persones grans des que es va posar en marxa el protocol l'any 2019. En tots els casos s'han identificat indicadors clars d'abús o vexacions i les víctimes han estat derivades als serveis socials per rebre atenció especialitzada. Maria.
En el darrer any, entre juny del 2023 i maig del 2024, el protocol ha servit per identificar 30 casos nous. A la majoria, les víctimes són dones i els agressors formen part del seu entorn familiar més proper, especialment els fills i parelles. Els homes han estat responsables dels maltractaments en més de 8 de cada 10 casos. Pel que fa a l'edat de les víctimes, gairebé la meitat tenen entre 70 i 79 anys, mentre que 3 de cada 10 ja han superat els 80. La resta són persones més joves de 70 anys. Els maltractaments poden ser físics, psicològics o econòmics i sovint es detecten gràcies a trucades o visites de seguiment. El protocol, que forma part dels serveis de teleassistència, ha demostrat ser una eina útil per aflorar situacions de risc que habitualment es queden ocultes. Amb motiu del Dia Mundial de la Sensibilització sobre el Maltractament a les Persones Grans, el DipSalut ha editat una guia i un díptic per ajudar a prevenir aquests casos i saber com actuar. Aquests materials estan disponibles en format digital i també es reparteixen en paper als centres d'atenció primària i ajuntaments. Actualment, a les comarques gironines hi ha 14.300 persones que utilitzen el servei de teleassistència ofert per la Diputació. Totes elles tenen més de 65 anys i reben un seguiment personalitzat per detectar possibles situacions de vulnerabilitat.
El Museu de la Pesca de Palamós, la Fundació Promediterrània i l'Ajuntament de Palamós han presentat el primer vaixell aula totalment elèctric que estarà en funcionament a partir del primer semestre de l'any 2025-26. I per parlar d'aquesta nova embarcació, avui ens visita el director del Museu de la Pesca, Miquel Martí. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut al Supermatí. Tenim ganes de conversar sobre aquest vaixell aula totalment elèctric. D'on neix aquesta idea?
Doncs fonamentalment neix de la idea que té el propi Museu de la Pesca en la definició de la seva estratègia, que anomenem Horitzó 2029, que ens diu, ens marca, que ens assenyala quin és el camí a fer en la pròxima dècada. Era un document aprovat l'any 2019 i en el que se'ns demanava que el Museu de la Pesca fes un pas més en el seu objecte d'estudi, de treball. Fins ara ens havíem centrat fonamentalment en el que és l'ofici, en el que és l'activitat pesquera, en el que és la tradició d'aquesta activitat del sector primari. Després vam fer un pas més amb l'espai del peix, centrant-nos, orientant-nos més cap al producte i la seva cuina, i finalment el pas que ens faltava era centrar-nos en el que és el medi, l'espai marí, l'àrea a partir de la qual neix el peix i té sentit que hi hagi pescadors. I a partir d'aquesta mirada, que per altra banda és tendència mundial i preocupació per tothom, que és què passarà amb el mar, la contaminació marina, el canvi climàtic, com ens afectarà la sobreexplotació també del litoral, etc. Tot això ens va portar a pensar que necessitàvem un instrument que en clau de futur ens plantegés la situació del mar. I què millor fer-ho, què millor que arribar a entendre què passa al mar, si no és des del mateix mar. I això ens va portar a la idea de fabricar un vaixell.
És a dir, és un vaixell aula, per tant, hi aniran escoles, hi anirà tothom. Quin és el públic objectiu, diríem?
Sí, fonamentalment, tal com tu mateix apuntes, el vaixell elèctric potenciarà la nostra dimensió educativa. I en aquest sentit, la comunitat educativa doncs és la primera cridada a participar en les experiències que generarem des del vaixell. Però també és veritat que estem en un context turístic i això vol dir també que ha de ser capaç doncs d'organitzar-se i programar-se activitats que puguin satisfer un públic divers, de caràcter familiar en alguns casos, visitant estranger, per tal de que tinguin una major sensibilitat, un major coneixement, una aproximació més fina cap al medi marí. Per tant, el món científic, el món educatiu i també el món turístic hi tindran cabuda.
Per què va optar el fet doncs, que sigui un catamarà d'alumini 100% elèctric amb plaques solars i no una altra manera doncs, de que es propulsi?
Mireu, de fet, nosaltres el que vam fer va ser la redacció d'un plec de clàusules diguem, tècniques i administratives que definia com havia de ser aquest vaixell. Aquesta definició va ser resultat de tres grups de treball, tres focus grups que es van organitzar a l'entorn de l'educació, del turisme i de la pesca i de la nàutica en general, no tant per saber què són aquests elements, diguem, aquestes facetes, aquestes dimensions avui dia, sinó quin és el nostre desig de futur entorn al turisme blau que ens ve, el que voldríem de la pesca o el que seria recomanable que fos el món educatiu. A partir d'aquests elements nosaltres vam definir, vam sintetitzar uns tipus de vaixell i l'empresa constructora va presentar un concurs, es va presentar el concurs, va guanyar la licitació i va proposar primer un vaixell d'energia solar que tingués el mínim impacte i que el seu ús fos ecològic. Això volia dir plaques solars, energia elèctrica, motors elèctrics, motors sense fum i motors sense soroll. Per nosaltres aquest era un pas important i una condició indispensable. L'altra és que fos construït, a diferència del que habitualment estem acostumats, doncs amb materials 100% reciclable i l'alumini, en aquest cas, l'alumini com a proposta constructiva ho és. Tant de bo que el vaixell duri molts anys, però quan acabi la vida útil del vaixell, l'alumini s'agafarà i es podrà tornar a utilitzar per fer qualsevol altre tipus de construcció. És en aquest sentit que el vaixell doncs, respon a les premisses de l'ecodisseny, buscant la màxima eficiència, el mínim impacte, diguem, en la seva construcció i ús i manteniment, i també doncs, aprofitant un bé que tenim especialment a la Mediterrània, no cal dir-ho, que és el sol, i el sol mourà aquest vaixell.
Per tant, funcionarà amb energia solar o també disposarà de bateries, per exemple, doncs, si un dia es vol sortir a la nit?
Per sortir la nit, bueno, el vaixell disposarà efectivament de bateries perquè tota aquesta energia solar l'hem d'acumular i l'hem de poder utilitzar en moments en què el sol no estigui justament carregant les plaques i les bateries. Però és veritat que tindrà una autonomia limitada i hem de tenir en consideració totes les exigències que Capitania Marítima com a responsable màxim de tots els temes de seguretat en la mar, doncs exigirà. I en aquest sentit, potser, ho haurem de veure, però potser les sortides nocturnes, sent que és un barco de passatge, no és un barco qualsevol, està preparat per treure 40 persones a bord, la qual cosa exigeix també unes mesures fines, més específiques, més exigents també, la qual cosa potser ens passa perquè les sortides nocturnes siguin en comptades ocasions. Nosaltres fonamentalment el que volem és aprofitar el vaixell per traslladar a la ciutadania en general i a la comunitat educativa en especial tots els valors que representa per nosaltres el mar des d'una perspectiva natural i cultural i traslladar també tots els aspectes que tenen a veure amb la seva sostenibilitat. Pensem que Europa en aquests moments està apostant molt clarament per el que és la descarbonització de mars i oceans. Això significa la reducció cada vegada major dels combustibles fòssils. Aquesta és una aposta europea. No podem oblidar que el finançament d'aquest vaixell corre íntegrament a càrrec dels ajuts dels fons Next Generation que promouen precisament aquests factors. I un altre factor, al costat de la descarbonització, Europa vol un turisme resilient, un turisme responsable, un turisme compromès amb la conservació dels valors dels territoris que impacta. Això vol dir per nosaltres també fer uns ciutadans, en aquest sentit, més crítics, més conscients, més sensibles, més sabedors del lloc que trepitgen i dels seus valors. De manera que penso que potser també, encara que sigui com un gra de sorra, el barco vol contribuir a una ciutadania més, com te diria jo, millor, més bona.
Si no m'equivoco, el vaixell és a les drassanes de, a les drassanes Culmar a Cadis. Per tant, dèiem que es posaria en marxa el primer semestre del 2026. Per tant, en quin estat es troba ara l'embarcació?
Bé, nosaltres vam a principis d'any es va aprovar l'avantprojecte. Una vegada ells havien guanyat el concurs, la licitació, ha aprovat l'avantprojecte, van executar el projecte executiu, que és el document, diguem, que determina com serà aquest vaixell, i ens vam veure també en cor de fer una presentació pública, perquè fins aleshores la gent, alguns, fins i tot companys de la feina que ens deien com serà aquest vaixell, nosaltres li dèiem que no ho sabíem perquè el vaixell no ho fèiem nosaltres, sinó que havia de ser resultat d'aquest concurs. Les drassanes Culmar a Cadis tenen una llarga trajectòria en el que és la fabricació d'embarcacions. Estan apostant molt per el que és les embarcacions de caràcter innovador i de petjada zero emissions. Això és el que estem treballant nosaltres també, una mica amb la voluntat de que sigui un exemple real que funcioni i que sigui un element inspirador per a altres tipus d'embarcacions i altres usos que la mar està demanant i que potser es poden resoldre a través de l'energia solar i de materials reciclables. En aquest sentit, van començar ja a fer el que són les quadernes, o podríem dir popularment costelles de l'embarcació. Tingueu en consideració que és una embarcació que està construïda sobre dos cascos iguals, dos en diuen patins, que això li dona una estabilitat superior pensant en els usos científics i educatius que ha de tenir el vaixell i el conjunt d'activitats més plurals que pugui acollir. Li donarà una amplada important tenint en compte que té 15 metres de llarg, i això no només ens permetrà guanyar amb estabilitat, sinó sobretot la flexibilitat d'organitzar activitats molt més diverses. Tingueu en consideració que, per exemple, nosaltres no hem prioritzat el tema de la velocitat, no serà un vaixell ràpid, això potser cal que ho siguin els de vigilància, però el nostre ha de ser un vaixell que permeti fer un conjunt d'activitats i, per tant, anirà equipat i dotat amb tots els elements pedagògics necessaris per entendre el que és el mar, la seva navegació, el per què flota un vaixell que és metàl·lic, per exemple, quins són els rumbs, d'on venen els vents, per què la mar és salada, per què és blava, els pHs, les temperatures, les profunditats, els fons marins i el seu relleu, les senyes, l'orientació, la tecnologia ara de navegació, la tecnologia també de seguretat i de comunicació, i sobretot tots els altres elements més des d'una perspectiva biològica i ecològica, veure la costa des del mar. Aquesta és una experiència que ens sembla comuna, però no tothom té l'oportunitat d'apropar-se a la nostra costa des del mar. Ho fem habitualment des de terra estant, i ja vam dir en el seu moment que el nostre esperit és tan simple com ensenyar el mar des del mar.
Estem parlant amb el director del Museu de la Pesca de Palamós, Miquel Martí. En aquests ja darrers instants de l'entrevista li volia preguntar també quines col·laboracions han fet amb la Universitat de Girona amb experts tècnics i turístics durant també el disseny i construcció de l'Aula Blava.
Sí, doncs efectivament la Universitat de Girona, a través dels seus representants, ha participat en aquests focus groups, especialment en el de turisme i especialment també amb el que és educació. Penseu que també tot el món de l'educació s'està contínuament plantejant, replantejant, formulant i reformulant per ser el més eficients possibles i per tenir, diguem, un model educatiu el més adaptat a les realitats actuals. I això també ens posa al costat de la gent que està fent pedagogia i que està també innovant en aquest àmbit pedagògic per tal que el vaixell incorpori també els nous avenços que s'estan realitzant. Passa el mateix amb el turisme i passa el mateix amb l'economia blava. Els vaixells avui dia estan evolucionant moltíssim, no només en les seves formes, en les seves carenes, per tallar l'aigua millor o per ser més resistents, sinó sobretot això, per consumir menys, per consumir més d'una manera més, d'una forma ecològica i sostenible. I tot això ho estem intentant integrar en el propi vaixell, són les condicions que vam posar, i per tant serà un vaixell que tant de bo sigui replicable a altres bandes, altres costes i altres activitats marítimes. I no cal dir que la UDG, que és reconeguda, diguem, per la seva capacitat, diguem, de formació elevada i també per la seva recerca en els diferents àmbits, ha aportat moltíssim i esperem que pugui fer-ho a continuació quan nosaltres comencem ja a concretar programes específics d'activitats adreçades a públics diferents. Aquí és on realment esperarem el màxim de la participació de tot l'equip de la UDG, que fins ara no ens ha deixat mai.
Doncs bé, hem parlat amb el director del Museu de la Pesca, Miquel Martí. Estarem molt pendents quan es posi en marxa aquesta embarcació i ja en tornem a parlar. Que vagi molt bé. Bon dia.
Moltes gràcies, molt amables. Bon dia.
Dos quarts i mig de nou del matí, seguim destacant més temes aquí al Supermatí.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I, per tant, hem de seguir amb més actualitat. De fet, ara us explicarem que el Consell Municipal d'Infants, a Torroella de Montgrí, l'Estartit, ha impulsat una campanya gratuïta de xipatge per animals de companyia. La iniciativa, que compta amb el suport de l'Ajuntament, vol afavorir la identificació obligatòria de gossos, gats i fures i garantir la seva inscripció al cens municipal. Carla Saló.
El xipatge és un element clau per prevenir l'abandonament, facilitar la recuperació d'animals perduts i millorar la convivència entre veïns. A més, és una obligació legal que pot comportar sancions si no es compleix. La campanya s'adreça a les persones empadronades al municipi i es durà a terme entre el 16 de juny i el 30 de setembre. Per acollir-s'hi cal omplir un formulari, rebre la confirmació de l'Ajuntament i concertar cita amb el centre veterinari Estartit. El dia de la visita cal presentar la cartilla sanitària i la documentació requerida. Després del xipatge, la persona propietària haurà de completar la inscripció al cens municipal i al Registre General d'Animals de Companyia, un tràmit que es pot fer de manera presencial o per internet. La campanya cobreix només el cost del xip. Qualsevol altre servei veterinari, com vacunes o esterilitzacions, queda fora de la iniciativa i anirà a càrrec del propietari. L'ordenança municipal estableix que no tenir l'animal censat pot suposar una multa de 100 euros. També recorda que el propietari de gossos considerats potencialment perillosos han de tenir una llicència específica i una assegurança de responsabilitat civil.
El cicle de poesia escènica al Pati de Can Gil torna aquest estiu amb quatre espectacles que es faran a Corçà i la Bisbal d'Empordà. Oriol Bernà, bon dia.
Hola, bon dia.
En una entrevista en aquest programa, Ramon Bertrina, que és organitzador del cicle i membre de l'editorial Edicions Tremendes, ha explicat que els recitals tindran lloc a la plaça del Rebot de Corçà i la fàbrica de creació Brava entre el 27 d'aquest mes fins al 18 de juliol. Tots els espectacles seran gratuïts i funcionaran amb el sistema de taquilla inversa.
Bertrina destaca que el cicle aposta per una poesia escènica viva i propera, que combina els poemes amb la música i la dansa. Els espectacles estan pensats per a tots els públics i busquen la participació del públic assistent. El projecte neix de la voluntat d'Edicions Tremendes de portar la poesia més enllà del paper i convertir-la així en experiència escènica.
I sí que falten més cicles, més festivals de poesia. Estan sorgint alguns festivals a prop de l'Empordà, Salrà, com Literatura, Socarrel, que sí que són molt propers i és el segon any que ho fan. Per tant, estan sortint cosetes, no? I és molt... crec que és una bona època i hem d'estar atents a que... Jo crec que sortiran més festivals, més propostes, però com a mínim nosaltres proposem aquesta, que és molt especial, és molt específica, és poesia escènica i de molta qualitat.
La primera sessió serà amb Alicia Molina i Òscar Igual, el 27 de juny, en un espectacle familiar i participatiu. La segona, amb El Salva Soler i Júlia Miralles, el 4 de juliol, fusionarà la poesia amb la dansa. La tercera proposta comptarà amb Maica Rafecas i Alba Vinyes l'11 de juliol, que compartiran poemes i música. I el darrer espectacle es farà a la Bisbal d'Empordà amb Iñaki Nazábal i el músic Daniel Felices el 18 de juliol, en una proposta de flamenc i poesia. L'obertura de porta serà a 8:15 del vespre i a les 8 començarà l'espectacle. Ramon Bertrina ha explicat que el cicle va néixer fa 8 anys al pati d'una casa del segle XVII a Corçà, coneguda com Can Gil, quan va deixar de viure i va buscar suport musical per mantenir el cicle, que ara es fa en espais més amplis com la plaça del Rebot. Després de cada recital, el públic podrà sopar a la mateixa plaça, on hi haurà una parada de menjar i música ambiental. L'objectiu és crear un ambient relaxat, afavorir la conversa amb els artistes i fer xarxa entre públic i organització.
I la policia local de la Bisbal d'Empordà no farà més hores extra per protestar contra la situació laboral. Ho han decidit de forma unànime per mostrar el seu malestar amb l'equip de govern.
Asseguren que acumulen diversos perjudicis, com ara el retard en cobrar hores extra, els errors en la nòmina o quantitats molt baixes en complements com el de disponibilitat. Davant d'això, la plantilla ha parlat amb el govern local, qui entén la situació, però, segons els agents, no els ofereixen cap millora. Per això han decidit plantar-se i només fer els serveis ordinaris previstos en la planificació habitual. Des del sindicat CIPFEPOL asseguren que estan oberts a la negociació i exigeixen una resposta compromesa per part del govern local. En un comunicat, el sindicat critica que l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà acumula retards en el pagament de les hores extra que fan els agents de la policia local. Asseguren que els retards són de 2, 4 i fins i tot 6 mesos després de fer les hores, provocant una inseguretat econòmica per part dels agents. A més, això genera que molta gent opti per no fer-ne, ja que tarden massa a cobrar-les. Els agents critiquen també que hi ha errors habituals en el cobrament de les nòmines. També això obliga els treballadors a consultar de forma periòdica la nòmina per comprovar que la quantitat que perceben és la que toca, ja que habitualment els errors són en perjudici dels agents i cobren menys. D'altra banda, el sindicat afirma que hi ha una manca de transparència en el desglossament de la nòmina, sobretot en el complement específic, ja que impedeix als agents saber exactament què es paga. Els agents també protesten per l'absència de reconeixement econòmic en les responsabilitats que assumeixen en el torn, com ara la coordinació de serveis o la presa de decisions operatives. Per altra banda, asseguren que és impossible incloure el plus de cap de setmana dins del complement específic, ja que això suposa una reducció de més del 20% de l'import i desincentiva l'estabilització.
La referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut, Mariona Gifré, l'àrea de bàsica de salut de Torroella de Montgrí, va passar per aquest programa i ha explicat les principals característiques de l'art que ens mou. Una mostra artística creada per una vintena de joves del Servei d'Intervenció Educativa de Càritas Baix Ter. El Museu de la Mediterrània de Torroella ha inaugurat aquesta mostra aquest dimecres i és el resultat, doncs, d'un projecte que... mostra l'expressió emocional mitjançant l'art, en col·laboració de l'àrea bàsica de salut de Torroella, però també amb diferents artistes del territori. Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens pots ampliar?
Mariona Gifré va explicar que la proposta va néixer arran de les dificultats que alguns joves tenien per identificar i expressar emocions. El projecte, que ha durat mig any, ha comptat amb sessions mensuals que han combinat dinàmiques psicològiques i activitats artístiques.
Pues miren, en una reunió, no? Rutinària que vam fer amb el Servei de Càritas en relació, bueno, pues a diferents programes, no? Que podem tenir nosaltres engegats, la noia de Càritas, no? La Mònica em va comentar pues les dificultats que tenien amb els seus joves a nivell emocional, no? D'expressió emocional, de treball emocional, i va sortir, pues mira, així és la idea de poder treballar amb ells tota aquesta part d'expressió i identificació de les emocions a través de l'art. Mm. Nosaltres, com a ABS, no, també ja fem altres projectes amb el Museu de la Mediterrània i vaig, bueno, vaig proposar la possibilitat de poder fer, bueno, tot un projecte conjunt entre les tres entitats i mira, aquí estem.
Els joves han treballat amb il·lustració, fotografia, música i altres disciplines. Gifré va destacar que cada jove ha escollit el seu llenguatge artístic per explicar com se sent. La mostra recull aquest procés i es podrà visitar fins al 7 de juliol. A més de les obres exposades, la inauguració comptarà amb la presència dels mateixos joves que compartiran la seva experiència creativa i emocional amb els assistents. Gifré remarca que l'art pot esdevenir una eina de salut molt potent, especialment en joves amb dificultats d'expressió verbal. La proposta també s'estudia com una línia de treball que es podria aplicar a altres col·lectius.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs sí, moment de conèixer quines són les estrenes. Ignasi Arbat, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bé, avui tenim pocs minuts i molta teca, no?
Sí, perquè avui, bé, a banda, sí, farem una estrena que arriba aquesta setmana, però la resta de l'espai, com que ja s'està acabant la temporada, he pensat, mira, aquesta setmana repassem el que arriba a plataformes i l'any que ve, la setmana que ve, el que arriba en cinema aquest estiu.
Doncs bé, comencem amb l'estrena. Quina és?
Doncs comencem amb l'estrena, que és 28 anys després.
En què consistirà?
Doncs això és la tercera part, però en realitat és la segona, perquè no té en compte el que és la segona part que va existir de veritat, de 28 dies després, que va ser una pel·lícula que va dirigir Danny Boyle amb guió d'Alex Garland, que ara s'han tornat a reunir tots dos, en la direcció, i tots dos també han treballat en el guió d'aquesta pel·lícula de zombis, entre cometes, que en realitat són infectats en una pandèmia que fa que es tornin violents, agressius i assassins. I això s'ha concentrat a la Gran Bretanya, concretament a Londres, és on començava aquesta pel·lícula, i ara se suposa que han passat 28 anys després del que vam veure a la primera pel·lícula i veiem com funciona, doncs, a Gran Bretanya, no? Que és una illa aïllada a la resta del món a conseqüència d'aquesta infecció, i a partir d'aquí coneixerem la història d'una família que viu en un lloc segur, però que hi hauran de sortir d'aquest lloc segur com a mínim un parell d'ocasions per una pel·lícula que és absolutament acollonant i molt bèstia, també s'ha de dir, que és aquest 28 anys després que arriba aquest divendres.
O sigui que la valores molt bé.
Sí, 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 a més un repartiment també molt bo, Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson i Ralph Fiennes.
De fet, ara estava llegint algunes valoracions i sí, vull dir, la gent, doncs, com a mínim la valora positivament. Per tant,
sí,
això.
La primera estava molt bé i, a més, Danny Boyle és un molt bon director que ha fet molta carrera, no? Va fer Trainspotting abans d'aquesta pel·lícula i tal, i Alex Garland, que és un dels millors guionistes i que ara, doncs, està dirigint pel·lícules també que tenim actualment. L'any passat va fer Civil War com a pel·lícula i el tenim aquí, doncs, ara.
Doncs bé, això és el que tindrem en el cinema, però ens deies que també ens vols fer recomanacions d'estrenes que tindrem a les plataformes.
Sí, i si vols ho he separat en plataformes, i si vols comencem per Netflix.
Perfecte, amb què començarem?
Doncs comencem amb El joc del calamar, temporada 3.
Una nova temporada que veig que torna amb força.
Sí, serà l'última, en teoria, perquè això ja no es pot allargar més, o sigui, ja és inallargable el concepte. De fet, la segona temporada era com va, anem a allargar això com podem, que feia que l'argument fos bastant merdot, tot s'ha de dir, però les proves eren superdivertides, que és el que té aquesta sèrie. És a dir, l'argument, els personatges són bastant tontos i tot el que vulgueu, però les proves són d'una creativitat extraordinària i que fa que la sèrie en aquest sentit sigui molt divertida o un autèntic plaer culpable. Aquesta és la tercera i última temporada i, per tant, suposo que ja no podem seguir més amb això. Vull dir que ja ho hem esgotat al màxim.
Aquesta tercera temporada promet més que la segona?
Sí, jo crec que sí, perquè la segona tenia uns primers capítols que no estaven en proves, no? Vull dir que eren bastant avorrits. I acabava ja amb un cliffhanger la segona temporada, per tant, ara suposo que partiran a partir d'aquí, ja dintre d'aquesta illa on fan els jocs, etc.
Doncs bé, anem a parlar també de Sandman.
Doncs Sandman, que és una sèrie que acabarà en aquesta segona temporada. It has begun.
Per tant, també aquests acaben, no? Dius?
Sí, està basada en els còmics de Neil Gaiman. Eren una col·lecció de còmics molt llarga, però arran de les acusacions presumptament d'agressió sexual bastant greus de Neil Gaiman, Netflix no vol tenir res a veure amb Neil Gaiman i el que ha fet és liquidar la sèrie. Per tant, ens queda aquesta temporada, que serà una última sense que hagués estat pensada per ser-ho. L'ha dividit en dos volums i un capítol final. Els dos volums els veurem el 3 de juliol, 24 de juliol i el 31 de juliol, que és el capítol final extra d'aquesta temporada, que acabarà tenint 12 episodis. Està molt bé la primera temporada i teníem ganes, però clar, amb tot el que ha passat és com que... En fi, ja veurem.
El fet que no estigués contemplat que acabés ja, pot ser que quedi algun argument obert o creus que acabarà tot bé?
Espero que... clar, això és una incògnita, però jo espero que, havent liquidat la sèrie, com a mínim l'últim capítol l'hagin rodat pensant que han de tancar tot el que està obert. Però sí que, clar, és una temporada que devia estar en gran part rodada i que, per tant, veurem els primers capítols o gran part de la temporada sense tancar res. O sigui que potser ens trobem un final precipitat a l'hora de tancar, si és que tanca.
Doncs a veure, també n'estarem pendents. Si et sembla, anem a Disney, no?
Sí, bueno, només en quedava una de Netflix, que no m'ho vull oblidar.
Perdó.
Que és Wednesday, dimecres, que és aquesta sèrie creada per Tim Burton, la història de la dimecres de la família Adams, que arriba amb una segona temporada també dividida en dos parts, 6 d'agost i 3 de setembre, no? Era com una mena de Harry Potter, però amb gent amb poders i una mica xunga, i era una temporada molt divertida, amb Tim Burton dirigint molt dels capítols i ganes d'aquesta segona, no? És d'aquestes sèries que poden veure doncs, els més joves i també, no? Papares i nanos adolescents, vull dir que està molt bé.
Perfecte, doncs ara sí, no? Anem a Disney.
Anem a Disney amb una de les sèries, o la sèrie més esperada d'aquest estiu, que és Alien Earth, Alien Planeta Tierra.
¿Qué tal nuestra chica?
Está lista.
¿Vas a ser la primera persona en pasar de un cuerpo humano a uno sintético?
Porque soy especial.
Eso es. Eres muy... muy...
Per què és una proposta molt esperada?
Home, Alien, tot el que porta el segell Alien, doncs, esperada però també fa por, eh? Perquè, clar, és una prequela de la primera pel·lícula d'Alien, ens situa 2 anys després del clàssic, en el planeta Terra. Dius, està situant els aliens a la Terra. Cuidado. Saps què em dius? A veure, que no trenquem res. Estèticament, la veritat, pinta molt bé. A darrere hi ha Noah Hawley, que és el creador, per exemple, de sèries com Fargo. És un nom important. I creuem els dits. Però bé, fa bona pinta, visualment i tot plegat, i no sabem massa res de l'argument, simplement això, que és una prequela directa de la primera pel·lícula.
Molt bé, doncs Alien, Earth, i ara també tenim Ironheart, no?
Ironheart, que és potser la sèrie menys esperada de Marvel Studios, i que arriba la setmana que ve.
En sèrio?
La menys esperada, dius.
Sí, sí, a més, ells ho saben i són d'aquests projectes de l'antiga Marvel que porten anys tancats en un armari esperant el moment per treure'l. Ho treuen ara, moment ja d'estiu, d'amagatotis, perquè la setmana que ve estrenen 3, a la següent estrenen els últims 3, per tant, se la trauran de sobre amb una setmaneta pràcticament tota la sèrie. I és la història d'una noia que ja sortia o la van presentar a Black Panther 2, que creia una armadura d'estil Iron Man. I a partir d'aquí tampoc doncs, sabem massa res, però ja t'ho dic, poc hype per aquesta sèrie.
I també tenim una altra estrena, no, Disney?
Disney The Bear, que arriba a la seva quarta temporada. A mi no és una sèrie que m'entusiasmi, la veritat. M'agraden més els capítols que se centren en un personatge.
Que cuiden de
Ya tenemos aquí el tráiler.
Sí. A relajarse, a no tener que pensar durante un rato.
Ese reloj nos dice el dinero que os...
Per què dius que no t'acaba de convèncer?
No, perquè no, aquest caos, aquesta cosa... Més, la tercera temporada, o sigui, l'última va ser molt fluixa, molt fluixa. No explicava res. O sigui, de tots els capítols només me'n va agradar un. I aquesta quarta arribo amb poques ganes. Perquè, no sé, també s'han fet molt... O sigui, fan temporades com xurros, no? Aleshores, t'has de pensar una mica a veure quina història vols explicar. En fi, ja veurem si millora.
Perfecte, doncs ara canviem de plataforma. A quin anem?
Anem a HBO Max i anem per la segona temporada de Peacemaker, que arriba el 22 d'agost.
Se dejarán el culo para que te unas a ellos.
Bienvenido, pacificador. ¿O prefieres Chris?
Los dos me valen.
¿Nos cuentas qué sabes hacer?
Se me considera el mejor tirador del mundo.
¿El micro está apagado?
Sí.
Y también domino el combate cuerpo a cuerpo.
¿Cuántos más van a venir?
¿Qué os puedo explicar?
Doncs això és la segona temporada de la sèrie creada per James Gunn, que recordem que estrena Superman aquest any, dintre d'aquest nou univers de DC, i veurem com aquest Peacemaker acaba encaixant en aquest univers quan venia de l'anterior univers de DC, no? És una cosa supercomplicada en aquest aspecte. En tot cas, tenim a John Cena fent burrades, que és el que ens agrada. És una sèrie de comèdia, salvatge també, una sèrie adulta en aquest aspecte, però passar de voltes i divertidíssima. I moltes ganes de veure aquesta segona temporada.
Perfecte, doncs anirem fins a Sky Showtime perquè hem d'anar a parlar de Star Trek, no?
Sí, tenim la tercera temporada de Star Trek Strange New Worlds que arriba el 4 d'agost.
Someone once said space is dark and cold. Our job is to bring light, bring warmth, bring life to wherever we go. Is this a hit it situation?
It's whatever kind of adventure we want it to be.
Què tindrà aquesta nova Star Trek?
Doncs recordem que és la, potser de les noves sèries de formades de Star Trek dels darrers anys, és la millor, és molt bona, és aquesta prequela de l'Enterprise de Kirk, en aquest cas capitanejada per el capità Pike, però que trobem a l'Spock, trobem a tota una sèrie d'altres personatges, i aquí s'hi van afegint els de la tripulació clàssica a poc, ja es van presentar l'Scotty a l'últim capítol de la temporada anterior, i en aquest cas ens han de resoldre un cliffhanger, perquè va acabar amb un cliffhanger que estaven atrapats en un planeta on hi havia uns Gorn, que són uns éssers semblant uns alien, i allà la cosa semblava que estava a punt de petar. Portem 2 anys esperant que ens resolguin aquest cliffhanger i per fi veurem com acaba aquesta situació.
Doncs esperem que tingui resposta, perquè després de 2 anys, si no, malament.
Sí, sí. No, i tant, no. Molt bona sèrie, i per cert que l'han renovada fins una cinquena, que ja serà l'última temporada. Encara en queden un parell o 3 anys més de Strange New Worlds.
Perfecte. Anem a Prime. Què ens en recomanes?
Bé, ens queda una de Sky Showtime, que és Poker Face. Sí, perquè aquesta ens l'han afegit...
Aquí, és veritat. A veure.
Sí, ens la van afegir a última hora, que arriba el 15 de setembre.
15 de setembre, no dius?
No, el 17 de juliol.
Ah, 17 de juliol. Perfecte.
Sí, hi ha hagut un canvi de dates.
Doncs bé, en què consistirà Poker Face?
Doncs això és aquesta sèrie que ha creat Rian Johnson, que és el director de Punyals per l'esquena, que és aquesta segona temporada que arriba ara, que és una mena de Colombo, però femenina, no? I és molt divertida, Natasha Lyon, que ho fa perfecte. Són episodis autoconclusius, però hi ha una trama continuada també, i veurem com va resolent casos d'assassinats allà on va. I aleshores, allà on va, sempre va voltant pel país, pels Estats Units, hi ha un assassinat o passa alguna cosa que ella hi està involucrada i que haurà de resoldre. Una de les millors sèries dels últims anys.
Doncs bé, Ignasi, ho haurem de deixar aquí, però si et sembla, podem guardar-nos aquestes pròximes estrenes per la setmana que ve, si et va bé.
Bueno, no ho sé, hi haurà tantes pel·lícules...
També hi haurà moltes pel·lícules?
Sí, perquè totes les de l'estiu... Ho liquidem aquí, perquè ja hem fet les més importants, de fet.
Perfecte, perquè també teníem recomanacions de Prime i Apple, però bé, ja en parlarem. Si no, ja la setmana que ve parlem de pel·lícules, que en tindrem moltes.
Exacte.
Ignasi Arbat, que tinguis una molt bona setmana.
Igualment, una abraçada, adeu.
I anem ja acabant el supermatí, perquè hem arribat ja a les 9 del matí. Demà, a partir de les 9, i tornem. Que vagi molt bé.